Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Creu Roja ha atès una vintena de persones aquesta nit passada en el marc de l'Operació Fred. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. 8 dels atesos han passat per l'alberg de l'ONG, mentre que la resta han decidit passar la nit al carrer. El mateix operatiu estarà disponible aquesta nit, com ha apuntat el responsable de comunicació de Creu Roja Sabadell, Xavi Miralles.
Aquesta nit, al final, es preveu molt similar, temperatures molt fredes, i per tant, tornem efectivament a activar l'alberg, que ja tenim a punt, que el preparem amb el voluntariat, i també farem sortida de la unitat d'emergència social, que ja ha sortit 6 vegades i, per tant, avui serà ja la 7a vegada.
Hem conegut aquestes dades el mateix dia que la responsable de Ningú Sense Sostre ha anunciat un nou projecte pilot per atendre dones amb fills que viuen al carrer.
Els taxistes reclamen limitar les condicions per demanar un vehicle de lloguer amb conductor.
Volen obligar que s'hagin de contractar amb un mínim de 12 hores d'antelació. La Generalitat ha demanat un termini d'una setmana per poder respondre a aquesta petició.
En esports, Aleix Coc ja té substitut a la defensa del Sabadell.
Es tracta del malagueny Fernando Pajarero, que arriba provinent de l'Alcoyano. El central ha disputat un total de 137 partits a la segona B, dels quals 10 com a titular durant la primera volta.
Són algunes de les notícies que abordarem amb la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 5 graus a Sabadell, temperatures que segueixen baixant. Què hem d'esperar per les pròximes hores i sobretot pel cap de setmana? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. L'ambient és fred a Catalunya. La temperatura ha tornat a baixar, no tant com ahir, però en general han baixat entre 1 i 5 graus. Avui hem tingut la matinada més freda del que portem d'hivern. Gairebé tots els termòmetres sota zero, llevat d'alguns trams del litoral i de sectors on ha fet vent. Aquesta tarda predominarà el cel serè o poc ennuvolat, tot i que localment estarà poc o mig ennuvolat al Pirineu i a sotavent de la serralada per núvols alts i mitjans. La temperatura màxima voltarà entre 6 i 11 graus al litoral i entre 2 i 7 graus a la resta del territori. A banda, continuarà bufant la tramuntana a l'Empordà, que farà alterar la situació marítima amb onades que podran arribar a superar els 3 metres d'altura a la Costa Brava, mentre que a la resta de la costa catalana hi haurà maror i forta maror. Al cap de setmana la temperatura serà més alta i es mantindrà l'estabilitat meteorològica en predomini de l'ambient assolellat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze i a Montcada en els dos sentits. També hi ha problemes a la B30 a Barberà en sentit sud per enllaçar amb l'autopista del Vallès i a Cerdanyola també per enllaçar amb la C58, però en aquest cas en sentit nord. A l'AP7, problemes a Barberà en sentit sud. I ja si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i la Meridiana en els dos sentits. 19 persones sense llar o en situació d'infrahabitatge han estat ateses per la Creu Roja aquesta nit. Ho han fet en el marc de l'Operació Fred, que s'activa quan hi ha risc de baixes temperatures. De fet, els termòmetres han arribat a marcar xifres negatives en diversos punts de la ciutat. Per aquest motiu, Creu Roja ha obert el seu alberg provisional.
D'aquesta manera poden atendre millor les persones sense llar de la ciutat, a part de fer-ho amb la unitat d'emergència social, que aquest hivern ja ha sortit 6 vegades. En total es van atendre 19 persones, 8 de les quals van fer nit a les instal·lacions de la Creu Roja, on van poder dutxar-se, sopar, dormir i esmorzar. 5 més van ser derivades en hostals que col·laboren amb la campanya, mentre que 6 persones van decidir passar la nit al carrer. El responsable de comunicació de l'entitat, Xavi Miralles, explica per què escollen aquesta opció.
N'hi ha que ho rebutgen, que pel que sigui ja tenen el seu espai o a vegades tenen les seves pertinences, però en general sí que són persones que han rebut l'atenció de la unitat d'emergència social, la UES que traiem al carrer, el vehicle que traiem al carrer, que han rebut al final beguda, menjar calent i també mantes, i de fet se'ls ha atès, no? Se'ls ha preguntat si estan bé, l'estat de salut, etc.
Dia a dia es van valorant les accions que s'han de dur a terme en funció de les baixes temperatures que es preveuen. Per aquest motiu, avui tot el dispositiu tornarà a estar activat. Miralles també ha destacat la bona col·laboració ciutadana a l'hora d'avisar a l'entitat i a la policia si es veien persones dormint al carrer.
Sí, estem rebent força resposta, la veritat, i n'estem molt agraïts, no? Els mitjans de comunicació, vosaltres, per sort, també feu el vostre servei públic i al final sou altaveu d'entitats i de causes socials com la nostra, i ens està funcionant molt bé que en parleu, i estem rebent molta roba, tant de gent que té relació més estreta amb Creu Roja, socis o sòcies, com gent que no és sòcia i vol aportar el seu granet de sorra.
A més, també s'ha respost a la crida que feien de portar roba d'abrigar masculina, sobretot una demanda amb la qual encara es pot col·laborar aquests dies d'hivern.
I l'ONG Ningú Sense Sostre vol fer un pas més enllà en el projecte d'atenció a les persones sense llar encetat el 2013 i atendre també dones. L'entitat treballa ara en un projecte pilot per atendre dones amb fills que viuen al carrer, amb la posada en marxa d'un pis específic per a aquest col·lectiu. Ho ha anunciat la responsable de l'entitat, Rosalia Morera, en declaracions al programa Al Matí.
Però sí que ara voldríem fer ara un altre camí, que és ajudar la dona amb criatures petites, que també és molt important. Hi ha molta dona sola amb nens que, si no està ajudant, no es pot trobar feina, les criatures quedarien desemparades, no tenen vivenda, hi ha tota una altra problemàtica. Ja sigui, no ho sé si ens enfocarem cap amb el tractament o sigui senzillament perquè s'han quedat soles a separació i no remunten soles i és ajudar-les, acabarem veient cap a quin perfil exacte agafem, però la intenció és aquesta.
Aleix Grell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El nou projecte de Ningú Sense Sostre arriba després que l'entitat hagi pogut recuperar la seva casa mare d'acollida. El tancament de la casa del carrer Manso, al barri de Gràcia, va deixar l'ONG sense habitatge principal per fer la primera atenció al Sense Sostre. Però des del mes de juliol compten amb una nova casa al carrer Molins de Rei, que ha retornat de l'estabilitat del projecte. Tot i això, Morera admet que ha estat molt difícil aconseguir l'immoble, ja que els propietaris no es refien de les persones sense sostre. Un dels usuaris de l'entitat, Eugenio, ha admet que sortir d'aquesta situació és molt complicat.
Una mala ratxa i es pot veure qualsevol. Però després, una cosa que m'agradaria denunciar també, que dius, Rosalia, és que una vegada que caus al pou és molt difícil. O sigui, jo estic molt agraït perquè sense ells no podria haver sortit. O sigui, una vegada que caus al pou és molt difícil de sortir.
Ara mateix, Ningú Sense Sostre compta amb 4 immobles, la Casa de Gràcia, 2 pisos a la Creu Alta i un als Marinals per ajudar els usuaris a recuperar la seva autoestima i confiança. Des de que es va posar en marxa, ha atès una 60 de persones, de les quals 14 han aconseguit refer la seva vida.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Els taxistes sabadellencs se sumen a la demanda del sector que exigeix que sigui obligatori demanar amb 12 hores d'antelació un vehicle de lloguer amb conductor. És una de les mesures que ha d'incloure el nou reglament dels anomenats BTC que prepara la Generalitat. Els taxistes han amenaçat amb noves mobilitzacions si el govern català no respon satisfactòriament a les exigències del sector.
Ultimàtum dels taxistes a la Generalitat. El sector continua en peu de guerra per frenar l'auge de vehicles BTC i exigeixen una regulació per a ells. El portaveu d'Elite Taxi, Magno Castilla, apunta que l'objectiu és acabar amb la competència deslleial que, al seu parer, exerceixen plataformes com Uber o Cabify. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Això no es pot permetre, perquè la BTC no ha de treballar així. La BTC no està disponible per aquest moment l'agafis i ja està. La BTC ha de ser contractada i ha de portar un full de ruta amb el client que el porta, a on lo porta i on li deixa. I això de la espontaneïtat de cada la BTC s'està ficant en les competències del taxi i això no ho podem permetre.
El govern català els ha donat una resposta, però ha demanat de moment una setmana més. Castillo confia que sigui favorable als interessos dels taxistes. Amb tot, reconeix que la lluita no acabaria aquí perquè el Constitucional ha tombat, i en altres ocasions, normatives aprovades per la Generalitat.
La proposta dels taxistes, però, topa amb l'opinió de l'Autoritat Catalana de la Competència, que considera discriminatori i altament restrictiu obligar a contractar amb hores d'antelació els vehicles de lloguer amb conductor. Marc Realp és director general de l'organisme.
Que això és una ineficiència que genera, que dificultarà la prestació dels serveis i pot ser que a la llarga, no?, o fins i tot pot portar a la desaparició d'aquests serveis UBTC, tal com els coneixem a dia d'avui.
Des de l'associació alerten que 3.000 treballadors podien perdre la feina si prosperen els plans per restringir la seva activitat. Així mateix quantifiquen en 1.100 milions d'euros l'import de les indemnitzacions al sector només a Catalunya. I no deixem de banda les protestes. L'escorxador de Sabadell ha estat un dels equipaments escollits per l'entitat Barcelona Animal Safe per celebrar una de les seves vigílies. Es tracta d'una acció animalista que consisteix en rebre els animals que els camions estan a punt de deixar els escorxadors per ser sacrificats. Així volen denunciar el maltractament tractament que pateixen aquests animals en la cadena de producció. Ahir van assistir una cinquantena de persones.
L'objectiu és aconseguir que els transportistes deixin els animalistes atendre de manera empàtica aquests animals. Alguns d'ells hi accedeixen i els activistes poden acariciar-los, donar-los de veure i, sobretot, enregistrar el mal estat amb què arriben. Aquest és un dels dos objectius de les vigílies, com ha explicat Carles Lorente al programa Al Matí.
No és just que els animals neixin amb les condicions amb les que neixen, siguin transportats amb les condicions amb les que són transportats i morin amb les condicions amb les que moren, i no és just, també, per una altra banda, per l'ésser humà, que en l'època en la que estem, en l'època de la informació, en el segle de la informació, no tinguem accés a saber què és el que passa, no?, darrere dels murs, a saber com ha arribat al meu plat aquest tros de carn o aquest tros de peix o aquests ous o aquesta truita.
Lorente també ha destacat els avantatges del veganisme. Des del seu punt de vista, si hi hagués més informació al respecte, més gent posaria en dubte el consum de carn. Segons dades aportades per l'entitat animalista, els vegans viuen una mitjana de 7 anys més. Es tracta d'un consum més sostenible i ajudaria a erradicar la fam al món, ja que no s'haurien d'alimentar tants animals.
Continua obert fins al 21 de gener el període de votacions per als projectes que opten a repartir-se 1 milió d'euros del pressupost municipal en el marc del Construint Ciutat 2019. Si encara teniu dubtes, avui us presentem 4 propostes més a càrrec de la Fundació Main, l'Associació Cultural La Barbària, l'Associació de Veïns de Poble Nou de la Salut i la DENC.
Projecte Sabacleta de la Fundació Main.
El director de l'entitat, Ricard Rodríguez, explica el doble objectiu que persegueix la iniciativa.
L'objectiu d'aquest projecte és doble. Per una banda, aconseguir ampliar i millorar l'ús de la bicicleta a la ciutat, que ens permeti ser una ciutat més neta i sostenible. Per això cal que des d'infants puguem tenir el coneixement i la capacitat per saber circular i fer ús de la bicicleta en entorns urbans. Per altra banda, volem apoderar un grup de joves perquè puguin realitzar formacions específiques en guia i monitoratge ciclista, així com en mecànica de la bicicleta, que puguin donar suport a l'aprenentatge dels infants.
El programa formarà una quinzena de joves com a guies i monitors en la conducció de la bicicleta i auxiliar mecànic. Alhora, 400 alumnes de 9 escoles de Sabadell rebran formació el curs que ve sobre l'ús de la bicicleta i la conducció interurbana.
100 anys de la Colla de Sabadell.
L'Associació Cultural La Barbària busca finançament per commemorar els 100 anys de la colla, liderada per Pere IV. En parla Robert Saborido, membre de l'entitat.
El nostre objectiu és dinamitzar al màxim el teixit cultural sabadellenc i promoure, durant l'any, esdeveniments per recordar-los i per recuperar el seu esperit cosmopolita i irreverent. I, de passada, volem que el nom de Sabadell es torni social a la cultura, fer marca de ciutat.
La Barbària organitzarà diferents actes al llarg de l'any per celebrar l'efemèride.
Camí viu saludable i millora dels espais oberts per a la pràctica de l'esport.
És una iniciativa de l'Associació de Veïns de Poble Nou de la Salut. Rubén Navarro n'és el president.
Aquest projecte té com a punt estrella l'instal·lació d'un parc biosaludable a la vora del Parc de la Salut per compensar la manca d'espais esportius que disposem al districte en general i al barri en particular. Degut a la seva ubicació estratègica, seria un complement ideal per a tota la gent que ve a practicar esport al Parc de la Salut.
Alhora, també es volen col·locar elements esportius a diferents punts del barri, com per exemple taules de tenis taula per promoure l'esport.
Vivim, respirem, replantegem Sabadell a càrrec de l'ADENC.
L'objectiu és aconseguir una ciutat més respectuosa amb la flora i la fauna i implicar la ciutadania per aconseguir-ho. Així ho apunta una de les membres de l'associació, l'Ester.
Busquem millorar l'espai urbà de Sabadell, revertint la ciutat, afavorint la fauna i flora autòctones, millorant la qualitat de l'aire i les condicions de vida dels seus habitants.
Entre les accions concretes previstes hi ha una prova pilot de ciència ciutadana per conèixer amb precisió els punts amb més contaminació atmosfèrica.
Repassem més notícies del dia quan falta un minut per un quart de vuit. L'exclusió social té una influència directa en la radicalització dels joves, segons un estudi elaborat de forma conjunta entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques.
La recerca s'ha fet a través d'entrevistes a un grup de 500 joves marroquins barcelonins que s'han sotmès a un estudi per saber quina part del cervell reacciona davant d'una situació d'exclusió. La investigadora principal, Clara Pretús, n'ha parlat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
És un àrea de frontal del cervell que es dedica generalment a processar regles o normes. I llavors també s'ha vist en altres estudis que també respon al que nosaltres estudiem, que són els valors sagrats.
Pretur reconeix que parcialment ja hi ha la consciència que l'exclusió social contribueix a la radicalització, però que aquest estudi ho posa de manifest. Per això creuen que per lluitar contra la radicalització cal donar més suport a iniciatives que treballin per erradicar la discriminació.
El Partit Popular demana una solució pel problema d'oci nocturn de la ciutat.
Els populars han criticat que després del tancament dels locals de la zona hermètica el consistori no ha elaborat cap pla B. Segons un comunicat, el partit ha criticat que l'Ajuntament no permetés obrir els locals durant una nit i que els sabadellencs van haver de desplaçar-se fora de la ciutat.
I l'Ajuntament tanca dos passos metàl·lics del Ripoll per seguretat.
El consistori ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua, propietària de la infraestructura, que repari els dos ponts penjants del molí de Tres Creus i el de Torre Romeu. Les estructures de formigó armat i els tensors presenten algunes deficiències que podrien comportar riscos. Per això s'ha prohibit el pas per aquestes passarel·les.
En pàgina cultural, la sala programa aquest cap de setmana l'espectacle Amigo de la companyia Momúsic Circus. Es tracta d'un joc teatral basat en el circ que pretén remoure el calaix de les emocions dels espectadors més petits, això sí, sempre amb una dosi d'humor.
La música és el fil conductor d'aquesta aventura. A escena, els actors Cara Poc i Marçal Calvet juguen amb un contrabaix que crearà tots els universos partint del llenguatge del circ. La funció ja s'ha pogut veure en dues ocasions, en dos passis escolars aquest matí, i les sensacions han estat molt bones. Cara Poc és la directora i actriu d'Amigo.
Per mi és un guió molt difícil de definir, perquè justament, com que no hi havia límits a l'hora de crear-lo, no hi havia ni límits ni normes, doncs ha acabat sent un espai d'expressió màxima i d'anar el més essencial, el més pur de cada un de nosaltres, i d'intercanvi, i d'això doncs ha nascut l'obra, quasi bé tota sola. I a més és una obra que a mesura que l'hem anat fent ens ha anat parlant ella mateixa i l'hem anat entenguent.
La companyia Momúsic Circus ha estat premiada recentment per la revista Circolica i sempre imprimeix els seus espectacles al seu estil propi. Qui vulgui veure Amigo ho podrà fer demà a les 8 del vespre a la sala del barri de la Roureda.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karin Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
No sé què em passa. Ja no em trobo tan còmode al teu costat. I ja ni tan sols fem la migdiada junts.
Adéu, sofà de 3 places. Hola, oficina d'ING. Arriba a Sabadell una nova forma de fer-te sentir com a casa. T'esperem al carrer Pi Margall 10-12.
Ladies and gentlemen, your systems are online. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei de pressupostos, malgrat no tenir garantit el suport parlamentari per tirar endavant els comptes.
El document que arribarà dilluns al Congrés de Diputats preveu una rebaixa de la previsió de creixement fins al 2,2%, augments de l'IRPF per a les rendes més altes, l'impost de societats per la banca i la creació d'un impost de transaccions financeres.
I una nova mesura que ha aprovat el Consell de Ministres, reduir les prejubilacions.
El govern de Pedro Sánchez planteja reduir un any l'edat real de jubilació, que ara es troba en els 62,7 anys. Malgrat això, la Seguretat Social permetria les jubilacions anticipades sempre que impliqui una cotització més gran. El secretari d'Estat de Seguretat Social, Octavio Granado, ha defensat l'aplicació de mesures per poder endarrerir l'edat real de jubilació sense modificacions de la llei, que arribaria als 67 anys el 2027.
Un nadó de 2 mesos ingressat a l'UCI per una pallissa del seu pare.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys per maltractar el seu fill. La criatura es troba en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on la van portar els familiars. El centre va activar el protocol de menors maltractats i van alertar la policia, que ha arrestat el progenitor.
El Tribunal Suprem diu que Josep Rull no va rebre cap permís del jutge per acompanyar el seu fill a l'hospital.
El fill de Rull va caure i va perdre el coneixement durant un vis-a-vis a la presó, i l'exconseller va acompanyar-lo a l'hospital sota custòdia policial, tot i no comptar amb el vistiplau del Suprem. Ara l'alt tribunal estudia actuar contra els responsables de la presó de Lledoners. Justícia diu que el permís va ser del tot reglamentari.
El govern preveu gravar els creuers i les cases d'apostes.
Segons informa La Vanguardia i l'ACN, l'executiu català aprovarà un augment d'impostos a les cases d'apostes esportives on els clients van de forma presencial. És el cas, per exemple, de les apostes d'hípica, que es gravarien amb 5% més, del 10% actual al 15%. Entre les iniciatives de la llei d'acompanyament de pressupostos, el govern de Quim Torra també vol posar un impost als creuers que fondegin a la costa catalana perquè paguin el mateix que els que arriben al port.
I un últim apunt, la Comissió Nacional del Mercat de Valors vol evitar noves escoltes com les de Villarejo.
L'organisme encarregat de controlar el mercat de valors espanyol ha confirmat que està revisant els seus sistemes de seguretat després que el BBVA advertís ahir dijous que l'excomissari José Manuel Villarejo havia espiat l'entitat a través de la seva empresa Grupo Zenit.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El Centre d'Esport Sabadell s'ha mogut ràpidament per cobrir la baixa de llarga durada de l'Eix Coc. El conjunt arlequinat ha anunciat el fitxatge per una temporada i mitja de Fernando Pajarero, central de 30 anys, que prové de l'Alcoyano.
Com ha avançat Ràdio Sabadell aquest migdia, el central malagueny s'ha acomiadat aquest matí dels seus companys al Collao per reforçar la defensa del Sabadell, suplint el lesionat de gravetat a l'Eix Coc. Al Coi, Pajarero no ha funcionat com a pivot defensiu, tot i tenir en el joc aeri la seva principal arma. En total, ha disputat 137 partits a segona B, 10 dels quals com a titular durant la primera volta. Abans havia defensat, entre altres, les samarretes del Betis B o també de l'Ebro. David Córcoles, lateral de l'Alcoyano, ha valorat la 10 de Pajarero.
La verdad que es una lástima, porque a Pajarero le teníamos cariño todos. Es un gran futbolista, sobre todo en esta categoría. Y bueno, al final es una falta, ¿no? Está claro que en este mercado, pues como dicen, ¿no?, hay movimientos y bueno, esto es fútbol. Solo desearle lo mejor, que allá donde vaya con lo jugador y lo gran jugador que es y como sea, seguro que va a ir todo genial.
Si no hi ha cap canvi d'última hora, Pajarero no arribarà a temps de cara al Paralada Sabadell d'aquest diumenge a les 4 de la tarda, des de mitja hora abans, a Ràdio Sabadell.
Dos esglaons per sota, Primera Catalana, el Sabadell Nord engega un any on tindrà el llistó ben amunt. Després d'un 2018 històric, els de Quico Díaz tanquen la primera volta defensant la seva tercera posició a Banyoles.
Diumenge a 4:45 de la tarda, els de la zona nord visitaran un conjunt que és sisè amb 4 punts menys i ho faran amb la novetat d'Omar Cani, que ha tornat al club després de mig any a Mollet. Tot i els 28 punts al Sarró, Díaz recorda que han de tenir present quin era l'objectiu de l'equip.
El día que matemáticamente el quinto o el sexto por la cola no nos coja. Hay que disfrutar de lo que tenemos, porque no podemos ser negativos, no podemos vender que todavía estamos para bajar, ¿no? Eso no tenemos que vendérselo a nadie. La realidad es que tenemos un margen de puntos que lo que tenemos que seguir es seguir trabajando para por lo menos mantener eso o incluso aumentarlo, ¿no?
I a la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil comença la segona volta a l'escenari més complicat. Els de Carlos López visiten el camp del líder, el juvenil B del Barça, immersos en una ratxa de 5 jornades sense guanyar. El tècnic mercantilista, però, mira el passat per demostrar que poden puntuar.
Ho agafem sabent que és un partit molt difícil i que el més normal és que potser ells, evidentment, tenen més talent que nosaltres. Però, bueno, tampoc ens podem fixar molt. Jo, quan portava el Nàstic, que vam pujar a Divisió d'Honor, vam guanyar... Bueno, no vam perdre cap dels dos partits contra el Barça. Vull dir que és un rival que evidentment, el pots guanyar. O sigui, és veritat que té el hàndicap de cabes allà, que és gespa natural, que és un camp molt gran, que ells circulen molt i et desgasten molt, i per molt que aguantis, després és complicat puntuar.
El duel entre el Barça B i el Mercantil començarà demà a les 12 del migdia a la ciutat esportiva Joan Gamper.
Aleix Gómez és a punt de debutar en una gran competició internacional per primer cop en la seva curta carrera. La selecció espanyola, amb la presència del sabadellenc del Barça Lassa, s'estrena a 8:45 en el Mundial d'Handbol d'Alemanya i Dinamarca, enfrontant-se a Bahrein.
Un combinat que en principi no ha de ser un obstacle per aconseguir estrenar-se en victòria. Gómez, que compartirà l'extrem dret de la selecció amb el quirzatenc Ferran Soler, analitza el rival d'avui.
A mi sembla que és un tipus d'handbol que és més de... És a dir, més tan organitzat com pot ser el nostre o pot ser altres equips. Per exemple, un Alemanya, un tal que també és molt físic i més organitzat, a mi sembla que és més desorganitzat. Per això crec que hem d'estar tots molt, molt, molt junts en defensa i córrer el contraatac el màxim possible.
Recordem que Espanya, a banda de Bahrain, s'haurà de veure les cares en aquesta fase de grups amb Islàndia, el Japó, Macedònia i Croàcia.
I encara en handbol, l'Oar Gràcia torna aquest cap de setmana a l'acció, la primera nacional, després de l'aturada nadalenca. El conjunt de Gerard Gomis i Cesc Borrell visita demà la pista del Sarrià de Ter, que és líder de la Lliga i no perd des de la quarta jornada.
El conjunt gironí, a més, acumula 10 victòries consecutives i es comença a distanciar al capdavant de la classificació. L'Oar, però, el va tombar 2 cops la passada temporada i a finals del 2018 va sumar resultats de prestigi contra els aleshores líders, el Sant Esteve Sesrovires i el Sant Quirze. Gomis valora positivament aquests partits, però recorda que no asseguren res.
Se'n pot parlar de garantia, però no deixa de ser, un partit molt, molt complicat. És un desplaçament fora de casa, a més és el desplaçament més llunyà, i és un equip que està en unes condicions molt bones.
El duel entre la Unió Esportiva Sarrià i l'Oar Gràcia es disputarà demà a 7:15 de la tarda.
La pista coberta d'atletisme acull a partir de demà el Campionat de Catalunya Indoor de Clubs, una cita on els dos equips de la Joventut Atlètica Sabadell participaran en diferents categories.
Demà serà el torn del femení, actualment a segona. La JAS tindrà la baixa destacada de Laia Casajoana, actual vencedora de la Cap d'Any Reis i també a Madrid per motius acadèmics. Tot i això, el director esportiu Ignasi Barbarroja no renuncia a l'ascens.
Molt jove aquest any, perquè respecte a l'any passat hi ha un parell de sèniors que han marxat del club i, com deia, l'equip és molt jove i el que volem és que participin, que agafin experiència competint amb gent més gran, però no descartem poder intentar pujar al primer grup un altre cop.
L'equip masculí entrarà diumenge en escena a primera divisió i amb Llorenç Esteve com una de les figures destacades. La JAS també tindrà les absències dels atletes més joves que es troben amb la selecció catalana de cross a Elgoibar. En tot plegat, l'objectiu, segons Barbarroja, és evitar el descens.
Aquests equips, no només a nivell català, sinó a nivell espanyol igual, estan molt a dalt i el nostre objectiu serà intentar no quedar en l'última posició.
El Campionat de Catalunya Indoor de Clubs arrencarà demà a la pista coberta amb el Barcelona i el Cornellà com a grans favorits.
I demà també s'estrena en aquest 2019 l'equip masculí de waterpolo del Natació Sabadell. L'Astralpool rep a Can Llong el Real Canoe amb el primer objectiu complert, la classificació per la Copa del Rei que van deixar enllestida abans de les vacances de Nadal.
Ara l'equip de Quim Colet ha de començar a pensar en escalar posicions a la classificació. Primer contra un rival, el madrileny, que es troba en aquesta zona mitjana de la taula, i la setmana que ve contra un Sant Andreu que està just per sobre. El tècnic del Natació Sabadell parla d'objectius en aquest inici de segona volta.
Intentar, doncs, consolidar-nos de primer en la sisena posició, ara som setès, d'acord? I aleshores, si aconseguim això, doncs, llavors mirar amb objectius a curt plaç, diguéssim, fent aquest tipus d'objectius més a curt plaç, diguéssim.
Demà a 1:45 del migdia, Astralpool Canoe a Can Llong. El femení, en canvi, torna a la competició dijous i ho farà amb el partit estrella de la Lliga, la visita a un Sant Andreu que, com el Natació Sabadell, encara no ha perdut cap partit aquesta temporada.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 11 de gener. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 dilluns a les 9 del matí, però no marxeu perquè la programació continua. A les 8 arriba el Quimèric, a les 9 el Xocolata Express i a les 10 el Vitamina Dens. Adéu-siau, bon cap de setmana.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.